treballar la sorpresa, perquè ja anava a dir... És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
Així és com ha anunciat Carles Puigdemont que serà el candidat de Junts a les eleccions al Parlament. A més, l'expresident de la Generalitat ha dit que renuncia a figurar a les llistes europees. Centrarà, per tant, tots els esforços a tenir un bon resultat el 12 de maig. De moment, el que diu el Centre d'Estudis d'Opinió en una enquesta feta abans de l'anunci d'avui de Puigdemont és que el PSC guanyaria les eleccions i Esquerra Republicana i Junts es disputarien la segona posició. Això sí, el que tindrien tots molt difícil és formar govern.
Catalunya nit.
Els Estats Units acaben de presentar una resolució a l'ONU demanant un alto el foc immediat a Gaza. De seguida hi afegim més detalls. També de seguida passarem per París, que espera 15 milions de visitants durant els Jocs Olímpics d'aquest estiu. La nostra corresponsal a França ens explicarà fins a quin punt és difícil, ja ara, aconseguir un llit per dormir a la ciutat i com es van enfilant els preus.
El 50% dels hotels ens van dir que no tenien més habitacions disponibles i no sabem si ja estaven reservades o si els hotelers s'han guardat un estoc pensant que si, al contrari, s'anuncia una forta demanda, les podran posar al mercat a l'últim minut a preus molt elevats.
Dani Alves passa aquesta nit a la presó, ja que de moment no ha dipositat el milió d'euros. S'havia apuntat que potser ho faria el pare de Neymar, però ell mateix ha assegurat avui que no ho farà. Al Catalunya Nit explicarem qui ha estat escollit millor cuiner de l'any. Passarem pel concert de Roba Estesa i conversarem amb Coque Maya, que demà actua al Palau de la Música. Diu que es feia la gira al damunt.
Yo vivo para el escenario y yo soy feliz en el escenario y he estado un año entero sin tocar. Yo creo que nunca había estado tanto tiempo sin tocar.
Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Doncs ja és oficial, Carles Puigdemont serà el cap de llista de Junts a les eleccions catalanes i renuncia a les europees. L'expresident es compromet a tornar a Catalunya si pot ser investit president, independentment de l'aplicació de la llei d'amnistia. En un acte a Elna, a la Catalunya Nord, ha proposat una candidatura unitària de l'independentisme i ha fet una crida a restituir el govern que va fer caure el 155. Seguint-ho tot, a Elna hi hem tingut en Xavier Cussó i el Martí Ferrero, que han seguit aquesta conferència llarga de Carles Puigdemont. Martí, bona nit.
Hola, bona nit. Una conferència de ben bé una hora, sí.
Déu-n'hi-do, sí. Puigdemont s'ha presentat com el candidat a dit de la restitució de la Generalitat arrabassada amb l'aplicació del 155.
Sí, ha assegurat que fa el pas de ser candidat el 12 de maig i de renunciar a repetir com a eurodiputat el 9 de juny, perquè amb l'amnistia i la negociació d'igual a igual amb el PSOE es donen les condicions per acabar la feina iniciada el 2017, és a dir, portar Catalunya a la independència. I assumeix el compromís d'avançar la tornada al país, fins i tot assumint riscos judicials, si després del resultats del 12M es converteix en candidat a la investidura per protagonitzar presencialment el ple del Parlament que l'hauria d'investir.
Si sóc candidat a la investidura, és a dir, si hi ha la majoria parlamentària que em proposa per ser candidat a la investidura, deixaré l'exili definitivament aquell dia per assistir personalment al ple del Parlament i demanar la confiança de la cambra.
Les fonts consultades per Catalunya Ràdio ens confirmen que mentre l'amnistia no sigui llei, Puigdemont farà molts actes de la campanya des de la Catalunya Nord. L'acte, preparat per Junts amb tota l'èpica, ha provocat llargues cues d'accés a l'Ajuntament d'Elna per seguir una conferència que el mateix Puigdemont ha definit com l'inici del compte enrere del seu retorn.
Doncs el candidat, diguem-ne de moment virtual de Junts, ha adreçat advertiments a Pedro Sánchez i una oferta d'unitat Esquerra Republicana, Martí, que ell mateix ha acabat desmuntant, eh?
Sí, sí, al PSOE li ha marcat a l'agenda que la pròxima legislatura catalana haurà de ser la del referèndum d'autodeterminació, un referèndum que el voldria negociat i acordat, però ha advertit que no renunciarà a la via unilateral si la negociació no dona resultats.
Si veiem que hi ha una dilació en la negociació i que, efectivament, no dona els fruits que nosaltres esperàvem, nosaltres no podem renunciar. Nosaltres no renunciarem de cap manera a assolir la plena independència si aquesta és la voluntat dels catalans.
I Esquerra Republicana li ha ofert repetir l'experiència de la llista unitària del 2017 amb Junts pel Sí, però conscient, ha reconegut, que a les portes d'una nova batalla electoral la unitat independentista no serà possible.
Des d'Elna, Martí Ferrero i Xavier Cussó, moltíssimes gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Els socialistes, que ja havien tret ferro a l'anunci de Puigdemont, i Esquerra, que l'ha celebrat, Àlex Giral Robert.
Sí, desitja el millor dels resultats per al conjunt de l'independentisme. Es mostra oberta a refer els vincles, però qualifica d'error del passat tornar a parlar de llistes conjuntes. Insta Junts a aclarir si, atès el cas, tornaran a investir Pere Aragonès i apunta que el primer gest d'unitat hauria de passar perquè els juntaires secundin la proposta d'un finançament singular. I en l'àmbit estatal, abans fins i tot de l'anunci oficial, Pedro Sánchez ja havia tret ferro a la candidatura de Puigdemont.
No deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17. Vemos estas elecciones en Cataluña como una oportunidad de abrir un nuevo escenario en Cataluña que mire más al futuro y no tanto al año 2017.
Gràcies, Àlex. I ara la nostra companya Natàlia Ramon ens proposa un recorregut pels moments que marquen fins avui la biografia política de Puigdemont.
La carrera política de Carles Puigdemont comença al Parlament de Catalunya quan surt elegit diputat el 2006. Fins aquell moment havia estat un periodista de professió, però polític per vocació. El seu carisma va acabar amb 32 anys de governs socialistes a Girona. Era el juny del 2011 i era la primera vegada que algú de Convergència aconseguia l'alcaldia.
He expressat, i la reitero novament, la meva disposició a arribar a acords amb totes les forces polítiques, a no tancar la porta...
I sent alcalde, probablement ningú no ho hauria pensat que Carles Puigdemont seria president de la Generalitat. És elegit per Artur Mas quan es veu abocat a plegar davant la negativa de la CUP a investir-lo i, de cop i volta, sense haver-se presentat com a candidat a les eleccions i fins i tot sense haver fet el seu propi discurs d'investidura, Puigdemont es converteix en el 130è president de Catalunya.
Sí, prometo.
Som al gener del 2016 i aquí tothom ja intueix com anirà la legislatura. Puigdemont simplement promet, sense lleialtat ni al rei ni a la Constitució.
Jo no permetré que es faci de qualsevol manera. Ho farem molt bé. Estem ofegats i humiliats financerament. Estem desatesos per les inversions de l'Estat. Estem menys tinguts en la nostra identitat i les nostres llengües.
La legislatura que comença serà probablement la més convulsa des del restabliment de la democràcia. Són 18 mesos de pols de força en què Puigdemont i el seu govern, format també per Esquerra Republicana amb el lideratge d'Oriol Junqueras, prem l'accelerador, salta entre bancs, esquiva lleis i n'aprova de noves. Entomen notícies falses, amb crítiques de l'oposició i l'anomenada Operació Catalunya, la guerra bruta orquestrada pels poders de l'Estat que va fent feina tapada amb el silenci del govern d'Espanya. Però les dificultats també venen de dins. La CUP torna a posar en escac i mat el govern, no aprova els pressupostos i Puigdemont fa un gir de guió.
I en la represa del nou curs parlamentari em sotmetré una qüestió de confiança perquè sigui el Parlament que em va escollir el que tingui la potestat d'aclarir en quines condicions i en quines majories es pot assolir el full de ruta cap a l'Estat català independent.
Amb la moció de confiança queden les coses clares. El president marca ben marcat el camí de la legislatura i del govern, i la CUP s'hi suma.
O referèndum, o referèndum. Ho repeteixo, o referèndum, o referèndum.
El resultat de la votació ha estat el següent. 72 vots sí, 63 no i cap abstenció. Atès el resultat de la votació, el Parlament de Catalunya atorga la confiança demanada pel president de la Generalitat.
Com saben, ara fa pocs minuts, el govern que tinc l'honor de presidir ha aprovat el decret de convocatòria del referèndum d'autodeterminació per al diumenge dia 1 d'octubre d'enguany. Hem aprovat igualment...
Si la legislatura dèiem que havia estat convulsa, el Parlament, el mes de setembre del 2017, va ser l'infern. Sessions carregades de retrets, discursos extremadament confrontats, la mesa sotmesa a la màxima pressió per l'aprovació de les anomenades lleis de desconnexió. I arriba el dia. El president Puigdemont ha complert allò que sentíem abans de referèndum o referèndum, i ja només queda la proclamació promesa.
I com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Creiem fermament...
El periodista, l'alcalde, el president, Carles Puigdemont, ha anat gairebé fins al final. I ara sí, ara l'Estat, el govern de Mariano Rajoy, reacciona amb la política, que no ha fet fins al moment. Dissol el Parlament de Catalunya, convoca eleccions i aplica l'article 155 de la Constitució.
Ha sortit fa una estona a dir que Puigdemont no l'ha convidat ningú i que és aquí com un ciutadà més. Diguem, ell mateix ha dit Puigdemont que qualsevol ciutadà europeu es pot desplaçar, com sabeu, per Europa amb llibertat, no? I que això és el que fa ell.
Puigdemont és a Brussel·les, on comença el periple de l'exili, alhora que comença també l'acció de la justícia espanyola, que intenta desesperadament portar el president de la Generalitat davant els tribunals. Però Puigdemont continua desafiant la justícia i es mou per Europa. El detenen a Alemanya el 2018, el 2019 és elegit eurodiputat i el 2021 el tornen a detenir a l'Alguer. Carles Puigdemont ha estat president sense ser el cap de llista electoral i quan ho ha estat, en les eleccions del desembre del 2017 i en les de febrer del 21, ho ha estat des de Brussel·les, sense cap possibilitat d'exercir com a president en cas de guanyar-les. Ara, amb la llei d'amnistia, potser serà la primera vegada.
Doncs ja veurem què és el que passa, però de moment el PSC guanyaria les eleccions al Parlament mentre que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya es disputarien la segona posició. Així ho preveu l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió que es va fer, això sí, abans de saber que hi hauria eleccions avançades i que Carles Puigdemont seria candidat. Arnau Maimó.
El baròmetre apunta que els socialistes revalidarien la victòria a Catalunya i aspirarien a aconseguir entre 35 i 42 escons. A molta distància se situarien Esquerra i Junts amb un mínim avantatge per als republicans. Les dues formacions independentistes perdrien diputats respecte a fa 3 anys. El director del CEO, Jordi Muñoz, compara aquests resultats amb el sondeig anterior.
El PSC s'estanca una mica a la baixa, igual que Esquerra Republicana, i en canvi Junts té un repunt, que el situa als nivells del juny del 23. Recordem que l'últim baròmetre va ser especialment bo per als socialistes i especialment dolent per a Junts dins de la sèrie, perquè segurament pel context en el que es va produir, que era enmig de les negociacions per la investidura del govern espanyol.
A la quarta posició hi hauria un triple empat entre el PP, els Comuns i Vox, la CUP aguantaria i Ciutadans desapareixeria. A un mes i mig de les eleccions del 12 de maig, la majoria independentista que va fer possible la investidura d'Aragonès estaria en risc. Només sumaria per la banda alta, però no per la baixa.
Aquests baròmetres aborden moltes qüestions. Què més t'ha cridat l'atenció?
La sequera apareix per primera vegada com la principal preocupació dels ciutadans, al davant de la insatisfacció amb la classe política i de la situació econòmica. Atenció amb aquesta dada, només un 11% dels enquestats coneixen el nom d'un dels consellers del govern actual. I també s'ha preguntat pel Carnaval. Li agrada o agradava disfressar-se? El 49% ha respost no mai i el 23% sí sempre.
Moltes gràcies, Arnau.
Fins ara, bona nit.
En punt un quart d'onze de la nit, afegim ara un altre element que formarà part de la campanya electoral. El màxim òrgan de govern dels jutges considera que l'amnistia és inconstitucional. Els vocals conservadors d'aquest òrgan han tornat a fer valer la seva majoria per aprovar un informe que censura la llei. La decisió no és vinculant, però sí que dona nova munició al Partit Popular en la seva ofensiva contra l'amnistia. Madrid, Paula Brujats.
I pel PP la decisió és un nou bany de realitat per al govern de Pedro Sánchez, mentre que la Moncloa ho redueix a una nova jugada dels populars a través de la cúpula judicial que emet un nou informe, tot i tenir des de fa 5 anys el mandat caducat i que el PP es nega a renovar. La decisió del Poder Judicial estava anunciada, no ha estat cap sorpresa, i ha tornat a enfrontar la cúpula judicial els nou vocals conservadors que van ser nomenats pel PP en el seu dia i que tenen majoria. S'han imposat els 5 vocals progressistes i han tirat endavant un dictamen que diu que l'amnistia és inconstitucional. En canvi, els progressistes defensaven tot el contrari, diuen que la llei sí que encaixa dins la Constitució. Aquest informe del Poder Judicial el va demanar el Partit Popular des del Senat, on hi tenen majoria absoluta, tot i que l'opinió de la cúpula judicial no és necessària per aprovar la llei d'amnistia.
I encara un altre punt per completar la fotografia política de la jornada. El PSC porta al Constitucional la iniciativa legislativa popular del Parlament sobre la independència. Sergi Molero.
Fa un mes, la mesa de la cambra va admetre la proposició a tràmit amb els vots dels independentistes i els socialistes ja van avisar que mourien fitxa si no hi havia una rectificació. Ara, amb el recurs d'inconstitucionalitat, recorden que el lletrat del Parlament ja va rebutjar la ILP. Demanen al Tribunal de Garanties que per realitzi la tramitació d'una llei que contempla la declaració d'independència des de l'hemicicle.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Això ho hem sabut fa poca estona i podria ser important. Els Estats Units han presentat una resolució a l'ONU demanant un alto el foc immediat a Gaza després d'haver-se oposat a resolucions anteriors en aquest sentit presentades per altres països. Ignasi Abad.
Sí, el text inclou explícitament que l'alto el foc estigui vinculat a l'alliberament dels hostatges retinguts per Hamas, tot i que no ho posa com a condició prèvia. Des d'Egipte, el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, deia que, malgrat les dificultats, un alto el foc seria possible i, sobretot, necessari.
L'alto el foc en què estem treballant seria la millor manera i la més immediata de permetre'ns augmentar l'assistència humanitària, però no és l'única. Hem vist alguna millora les últimes setmanes pel que fa a la quantitat d'assistència que arriba als palestins, però no n'hi ha prou. I com he dit, l'hem d'augmentar i mantenir.
Això ha coincidit amb la decisió de la Unió Europea d'endurir la postura sobre la guerra de Gaza amb una crida a una pausa humanitària immediata que porti a un alto el foc sostenible i una demanda a Israel perquè no ataqui Rafah i permeti l'entrada d'ajuda humanitària.
El missatge més fort l'han adoptat per unanimitat els líders dels 27 després de rebre el secretari general de les Nacions Unides. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Crida dels 27 a una pausa humanitària immediata que condueixi a un alto el foc, unanimitat dels socis europeus en una nova postura més dura davant la guerra a Gaza, consensuada en una cimera a Brussel·les on Hongria aquest cop no ha bloquejat. No hi havia posicionament unitari europeu des de l'octubre, quan es limitaven a demanar pauses humanitàries. 5 mesos després i amb gairebé 32.000 morts, ara els líders també urgeixen Israel a no portar a terme l'ofensiva Rafah i reclamen l'accés ràpid i per totes les vies possibles d'ajuda humanitària a la franja davant una situació que qualifiquen de catastròfica i que denuncien que té efectes desproporcionats en els civils. Els 27 han rebut el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, i jutgen com essencial la funció de l'agència pels refugiats UNRWA i celebren la investigació per aclarir les acusacions d'Israel. El cap de la diplomàcia europea feia avui aquest emplaçament a Israel.
Certament Israel té el dret de defensar-se, no venjar-se, defensar-se. Defend.
La Unió Europea condemna també els colons violents i crida a que s'adoptin aviat les sancions europees en contra.
Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut insisteix que s'augmenti l'enviament per terra d'ajuda humanitària a Gaza, ja que els enviaments per mar i aire no poden substituir l'entrada a gran escala de subministrament amb camions. En cas contrari, la fam que pateixen els habitants de la franja costarà, diuen, centenars de vides en les pròximes setmanes. La majoria de grups de l'oposició han demanat la dimissió de la consellera Gemma Ubasart per la crisi de les presons arran de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric. Les explicacions d'Ubasart al Parlament no han convençut els partits i tampoc els sindicats, que l'han rebut a fora amb escridassades. Maria Costa.
La Junta de Tractament de la Presó va avaluar el pres de manera positiva 14 vegades. No tenia problemes de salut mental i feia 3 anys que treballava amb la víctima. Per tot plegat, Ubasart reitera que no dimitirà i diu que va ser un acte imprevisible.
En 40 anys no hi ha hagut ni un sol cas de l'extrema gravetat com el que tenim sobre la taula, malgrat la ingent quantitat de persones ocupades al CIRE en 4 dècades. Seria molt més fàcil dimitir, però no seria responsable.
La consellera assegura que revisarà quin perfil d'interns poden accedir a les feines de dins de la presó. Amb això, però, els sindicats no ho entenen prou.
És vergonyosa. I que se'ns vulgui fer ara responsables de tot el que passa a partir de les funcionaris de presons, no. Els funcionaris de presons no serem els responsables. La responsable serà ella.
I des de l'oposició apunten directament a la dimissió. Ferran Pedret, del PSC, i Francesc de Dalmases, de Junts.
Per reconduir-ho, a nosaltres ens sembla que enrocar-se no és la millor de les actituds.
I aquest punt de llum hauria de començar avui amb una intervenció seva final anunciant la seva dimissió.
Per la seva banda, els comuns acusen Aragonès d'amagar el cap sota l'ala. Per cert, segons dades del TCJ, els bloquejos a les presons d'aquest dilluns van obligar a suspendre gairebé una vuitantena de vistes judicials, declaracions i actes.
Dani Alves dormirà una altra nit a la presó perquè no ha dipositat el 1 milió d'euros que l'Audiència de Barcelona li ha imposat com a fiança per sortir en llibertat provisional Oriol Pujadó.
La defensa del futbolista continua intentant reunir els diners que s'han de consignar entre les 9 del matí i les 2 del migdia al compte corrent de l'Audiència. Com que avui aquests diners no han arribat a l'hora, la possibilitat que Alves surti de la presó ja passa, doncs, a demà. S'havia especulat amb la possibilitat que l'entorn del futbolista Neymar fes arribar aquest 1 milió d'euros, però aquesta tarda el pare de Neymar ha fet un comunicat per negar que li deixaran aquests diners. Assegura que en un primer moment va deixar-li 150.000 euros, que són els que Alves va entregar a la víctima, diu el pare de Neymar, perquè la situació era una altra. Ara ja està condemnat i la família Neymar es desvincula absolutament del cas. Alves està en presó al centre penitenciari de Brians 2 des de fa 14 mesos.
Gràcies, Oriol. Doncs mentre l'opinió pública està pendent de si Alves sortirà de la presó sota fiança, els delictes sexuals contra les dones no s'aturen i tampoc les denúncies contra els agressors. I avui, a les 11, després del Catalunya Nit, a les Dones i els Dies, podem sentir per primer cop les víctimes de l'osteòpata condemnat per abusos sexuals a 23 dones de Barcelona i voltants. Montse Virgili, gràcies per venir aquí a l'estudi avui. Què podrem sentir al vostre programa?
Doncs bona nit, Manel. Sentirem per primer cop el relat del que van viure tres d'aquestes dones víctimes d'un abús continuat per part d'aquest professional de la salut ara fa 7 anys en diverses localitats de Catalunya on l'osteòpata exercia. Sentint-les, estremeix la sensació de vulnerabilitat de les supervivents, la dificultat que van tenir per entendre des d'un bon inici que allò que vivien era un abús sexual i també com amb la descoberta la culpa i la vergonya es va apoderar d'elles.
En el meu cas estava embarassada, li atorgava total confiança, per mi era un espai segur. Això em va fer que em costés moltíssim, no?, el poder protegir-me, no?, quan va passar el que em va passar. No?
Quan sorties d'allà, doncs, senties que havia passat alguna cosa que no t'havia fet sentir còmode, que t'havia fet mal, però que realment deies, ostres, és un professional, com m'ha d'estar tocant de cap manera, o anaves confiant totalment en que era una eminència de l'osteopatia i que faria el bé en el teu cos. En cap moment volia pensar que això era el que era.
Jo, quan em vaig donar compte, o quan vaig lligar caps d'alguna manera, jo li vaig dir al meu company, jo demanava perdó. Jo plorava i demanava perdó. Sentia vergonya, la veritat? O aquesta cosa de com no ho has vist, com no t'has donat compte?
Déu-n'hi-do, la sentència va sortir fa cosa d'un mes, si no m'equivoco. Com està ara aquest cas?
Doncs en quin punt es troba aquest cas? Doncs el cas agafa especial rellevància aquests dies en què esperem la resolució del cas Alves que explicàveu ara, sí. Perquè tot i que aquestes 23 dones de diverses edats han guanyat el judici, la defensa de l'osteòpata ha anunciat que presentarà recurs a la sentència de 42 anys de presó.
Moltes gràcies, Montse. Sempre recomanem aquest pack de Catalunya Nit i Les Dones i els Dies, i avui encara una miqueta més.
D'acord.
Catalunya Nit.
5 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Alliberades 4 víctimes de tràfic d'éssers humans i 14 més per explotació laboral en 16 supermercats de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones de la mateixa família per formar part d'una organització criminal. Paula Núñez.
De les 18 víctimes, 4 van venir enganyades del Pakistan sota promesa d'obtenir papers i feina. Treballaven en condicions pràcticament d'esclavitud i algunes dormien en soterranis o als passadissos dels establiments situats en localitats de Barcelona i Girona. Només un dels 6 detinguts, considerat el cap de l'organització, està en presó provisional i la resta han quedat en llibertat amb càrrecs. Els Mossos d'Esquadra alerten que aquest no és un cas aïllat i que aquest any han treballat en 2 casos més vinculats al tràfic de persones. Luis Moreno és cap de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans.
Avui en dia és relativament fàcil aconseguir franquícies de grans marques comercials. És un lloc perfecte per fer una explotació laboral d'una persona, perquè són establiments que estan moltes hores obertes. Amb el canvi legislatiu, doncs, poden estar oberts de dilluns a diumenge, molts d'ells 24 hores.
Condi Supermercats ha emès un comunicat de condemna en què assegura que va rescindir el contracte amb el propietari de 8 franquícies quan va tenir coneixement dels fets.
La Comissió del Mercat de Valors assenyala deficiències rellevants en els comptes de Grífols. El regulador financer considera que hi ha omissions significatives que han dificultat la capacitat dels inversors d'entendre adequadament la situació financera i els resultats de la companyia. Marta Cristià.
La comissió considera que el deute total està ben reflectit, però qüestiona com es reflecteixen les operacions amb 2 de les filials de la farmacèutica l'any 2018 i la transferència que va fer aquell mateix any a Scranton Enterprises, que és la societat inversora propietat de la família Grífols. Les operacions creuades amb Scranton les va denunciar Gotham Research el 9 de gener i l'informe que va publicar va significar el fons baixista va provocar una caiguda en picat de les accions dels laboratoris a la borsa. En el que portem d'any, els títols han perdut el 45% del seu valor. La Comissió del Mercat de Valors demana ara a Grífols que recalculi el seu nivell d'endeutament i l'EBITDA als beneficis abans d'impostos, tot i que no l'obliga a reformular els comptes perquè considera que el passiu que reflecteixen és el correcte. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Cap als Estats Units perquè les autoritats emprenen una nova batalla contra un altre gegant tecnològic. Després de Google, Meta o Amazon.com, ara demanden Apple per monopoli al sector de la telefonia mòbil. Això ens porta cap a Washington. Francesc Garriga, endavant.
El fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, ha comunicat que demanden la companyia per abusar de la seva posició al mercat i convertir-se en un monopoli.
Monopolis com el d'Apple amenacen el lliure mercat en el qual es basa la nostra economia, ofeguen la innovació, ataquen els productors i els treballadors i encareixen els costos per als consumidors.
Garland ha posat alguns exemples que il·lustren la posició de domini i abús d'Apple. Si s'envia una foto d'un iPhone a un Android, arribarà més pixelada i amb menys qualitat que si es fa entre iPhones. O, per exemple, que les funcions dels rellotges intel·ligents són limitades si es connecten en dispositius d'una altra marca que no sigui Apple. En un comunicat, l'empresa ha advertit que la demanda amenaça els seus principis bàsics i la seva capacitat de seguir innovant i crear tecnologia al nivell que s'espera del seu segell. Look what I'm whipping up, look how I'm kicking up.
A punt d'arribar a 2:15 de la nit, de vegades tenim la sensació que cada vegada hi ha més habitants al planeta, això és un fet, ho diuen les dades, i que serà així indefinidament. Però atenció, perquè a finals del segle les característiques de la població mundial seran molt diferents de les actuals. Ho preveu un estudi de la Universitat de Washington als Estats Units que ha publicat avui la revista The Lancet. L'informe apunta que molts països i territoris no podran mantenir els nivells de població actuals. El repassem amb Oriol Pujador i Cèlia Forment.
La
Les taxes de fertilitat al món canviaran a ritmes diferents.
Més del 75% dels països no tindran taxes de fertilitat prou altes i perdran població.
Per contra, les taxes de fertilitat en zones d'ingressos baixos continuaran creixent i podrien duplicar el nombre de naixements a finals de segle.
Un de cada dos infants nascuts al planeta al final de segle naixerà a l'Àfrica subsahariana. En canvi, la Xina, que és dels països amb més habitants, passarà d'un màxim de 1.400 milions a la meitat l'any 2100.
La piràmide d'edat a tot el planeta es transformarà.
I no només per la reducció del nombre de naixements. La taxa de longevitat pujarà i, en conseqüència, hi haurà un envelliment de la població.
Els efectes d'aquesta transformació de la població són socials, però també econòmics.
Una població envellida equival a una societat menys productiva i amb més despesa sanitària. Als més joves els costarà trobar feina en una societat progressivament automatitzada i serà més difícil emancipar-se, formar una nova estructura familiar i projectar la maternitat.
Hi ha alguna solució per contenir la caiguda poblacional?
Caldrà confiar en els fluxos migratoris i els governs de les societats a la baixa haurien de fomentar polítiques de natalitat amb ajudes familiars als joves o facilitar una reestructuració del mercat laboral.
El sol és un lit del nostre hotel, la sent, la sent, la sent.
París es convertirà aquest estiu en el centre del món a causa dels Jocs Olímpics i una ciutat que ja normalment és turística veurà incrementar la seva població, atenció, en 15 milions de persones. De seguida ens ve al cap la pregunta: on s'allotjarà tota aquesta gent i a quins preus? I quan ens venen preguntes sobre París, saludem a la Isabel Galí. Bona nit.
Bona nit.
A veure, s'ha de ser multimilionari per poder anar a París durant els Jocs Olímpics o què?
Home, per estar-se a un hotel i a prop del Sena, que serà l'escenari principal de la cerimònia d'obertura del joc, doncs sí, s'ha de tenir un bon poder adquisitiu. Hi ha una associació de defensa dels consumidors que han fet una enquesta a 91 hotels del voltant del Sena. De fet, n'han fet dues per veure l'evolució dels preus. El desembre de l'any passat els van preguntar què costava una habitació doble la nit de la cerimònia inaugural. I en comparació amb dos divendres anteriors, o sigui, el 13 de juliol, els preus de mitjana pujaven un 226%. Ara els han tornat a preguntar pels preus de la nit del 26 de juliol i han vist que han baixat una mica, només són un 161% més cars. O sigui, per una habitació doble, el desembre es pagaven 1.033 euros i ara 820 euros.
I això com s'explica que hagi arribat a baixar ara?
Doncs mira, segons els experts, la gent s'ha espantat davant aquestes ofertes i s'ho estan pensant dues vegades. L'Arnaud de Belov, el redactor en cap de la revista Cochoisir, que editada per l'Organització de Defensa dels Consumidors que ha fet l'enquesta, diu que els preus s'han adaptat a la demanda, però també alerta d'un altre fenomen que els pot tornar a fer pujar.
El 50% dels hotels ens van dir que no tenien més habitacions disponibles i no sabem si ja estaven reservades o si els hotelers s'han guardat un estoc pensant que, si al contrari, s'anuncia una forta demanda, les podran posar al mercat a l'últim minut a preus molt elevats.
També hi ha l'opció de l'Airbnb, i allà els preus s'han doblat, però es mantenen en opcions més raonables. Per exemple, 220 euros la nit per un estudi de 25 metres quadrats per dues persones. El que hi ha és poca oferta d'Airbnb. Els parisencs s'estan pensant encara si quedar-se a la ciutat o marxar-ne aquest estiu.
Saps que et sortiran, jo sé que tens molt bons amics i amigues, però te'n sortiran per tot arreu, Vull dir, a tu ja m'imagino que et tocarà quedar-t'hi i treballar fort a l'estiu, no?
Sí, jo em quedaré per treballar i, com tots els llogaters de París, a més, no podré arrendar ni el pis ni cap habitació. Avui he rebut una carta de la immobiliària recordant-m'ho. Si ho fes i m'enxampessin, em podrien expulsar del pis ipso facto.
Ostres, molt bé, doncs hauran de ser amics de veritat, que els convidis de bon cor.
Exacte, sense cobrar.
Exacte, molt bé, moltíssimes gràcies, Isabel. Que vagi molt bé.
Som 3CAT.
Hola, Teresa. Sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
La finestra indiscreta.
Obrim primavera a les dones més imponents. la badesa Emma de Barcelona, l'ardent Fanny Ardon, la veu centenària de Sarah Vaughan, la Fanny Face d'Odri, la Fanny Grau de Barra, i caçarem fantasmes al Club Zero de la Pell Freda.
Se hacen llamar los cazafantasmas.
Segur, fem màgia per nosaltres.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Por la presente os declaro miembros del Club Zero.
Hi ha coses que es viuen de nit i quan les recordes de dia et fan sentir bé. És allò de no sé què tinc, però que bé que estic.
M'encanta.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0 et fa sentir bé. T'acompanya.
Una companyia que no es pot explicar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
M'ha tornat a passar, ha sonat aquella cançó i el cor m'ha atrapat. Ho he intentat evitar, però sempre em cau liant. M'ha tornat a passar, ha sonat aquella cançó i el pit m'ha picat.
Roba Estesa arrenca en la gira del disc De l'UO, lo millor, a la Sala Apolo de Barcelona. La publicació coincideix amb el desè aniversari d'una banda que ha sumat electrònica i bachata a la seva arrel tradicional. Barcelona, Marc Ruiz.
De l'UO, lo millor, condensa la maduresa de la Roba Estesa tant en la solidesa del seu so com en les lletres, parlant més de la quotidianitat del seu dia a dia, però sempre posant de relleu les contradiccions i els problemes de la societat en què vivim, com diu Gemma Polo.
Bueno, parlar de parnatros de les nostres vides, del nostre lloguer, de les nostres relacions d'amigues, de nòvies, de les famílies, dels adeus i dels oles, és tan només polític que escriure La nit és nostra, que és potser el que escrivíem fa uns quants anys.
Pel que fa al so, Roba Estesa no renuncia a la tradició o al violí, però hi suma capes com l'electrònica, la música llatina, el pop o influències d'artistes com Stromae. Lletres i música responen a l'experiència acumulada durant una dècada, com explica Anna Sardà.
Bueno, ha passat molt de temps, també ens hem anat fent grans amb aquest projecte, i que jo crec que és com el més bonic, no? De dir fem 10 anys perquè fas una mica de retrospectiva i dius, ostres, és que n'hi havia algunes que ni tan sols eren majors d'edat, vull dir, com que hem crescut amb el projecte ha crescut amb naltros, i això jo crec que és lo bonic, no? I per tant també hem anat canviant una mica, doncs, la manera de fer, els referents musicals, tot allò que escoltem, la manera com vivim les nostres vides. Vull dir, en 10 anys et dona temps d'experimentar moltes coses, i jo crec que la Roba Estesa d'ara és el resultat de tota aquesta acumulació d'experiències i de vivències.
La pròxima parada de les Roba Estesa serà a Girona i actuaran el 12 d'abril al Festival Estrenes.
La Universitat Politècnica de Catalunya ha investit doctor honoris causa al pianista de jazz Ignasi Terraza, exalumne de la Facultat d'Informàtica de Barcelona i la primera persona cega a llicenciar-se en enginyeria informàtica a l'Estat espanyol. L'acte ha tingut lloc a l'Auditori de l'ONCE.
Amb aquesta distinció, la universitat vol reconèixer la tasca de Terraza com a referent per a les persones amb discapacitat visual que fan estudis d'enginyeria. En el seu discurs, Terraza ha rebut emocionat el reconeixement.
Aquest reconeixement sempre té un element de sort i de loteria. Jo almenys no he jugat al cupó de l'ONCE, sinó més aviat al bingo. I avui estic cantant una línia. Per què? Perquè reconeixement ve per la carrera informàtica, per la carrera musical i pel fet d'haver fet aquestes dues des d'una discapacitat visual.
Ignasi Terraza és un dels pianistes de jazz més destacats, amb una gran projecció internacional. Ha publicat més de 60 discos amb diferents formacions musicals.
El xef aragonès Toño Rodríguez ha guanyat el concurs cuiner de l'any de la Fira Alimentària, i on hi ha un bon cuiner, sempre a la vora acaba apareixent el nom d'Òscar Callau.
Doncs sí, mira, Rodríguez és el cap de cuina de La Era de los Nogales, un restaurant situat a Sardes, un petit poble del Pirineu aragonès. A banda de cuiner de l'any, s'han dut tres guardons més: millors postres, aperitiu i presentació.
Al final hemos hecho lo que hacemos en nuestra casa, nuestra de los nogales tradición, que es lo que nos enseñó mi madre, que son unos guisantes con bacalao, patata, pil pil, pero bien presentados. Y luego pues hemos hecho diversión y locura. Tienes que comer bien, pero tienes que pasártelo bien.
El segon classificat ha estat Mario Montero, de l'Últim Atún, de Jerez de la Frontera, i el tercer, Aitor López, del Citrus del Tancat, al Canà, on fa una cuina basada en productes del Delta.
Hem volat un plat amb tota la verdura que ens surt d'un hort que tenim proper del restaurant, des de calçot, pèsols, tomata, tota la verdura que podem trobar al nostre rebost. Hem apostat també per la tollina roja, com fem sempre, i després del postre les taronges del nostre hort.
Al jurat, una dotzena de cuiners, guanyadors d'anteriors edicions del concurs i xefs dels triestrellats, La Sarte, Cocina Hermanos Torres i Disfrutar.
Suposo que tots cuinaven molt bé, però aquest nom, Últim Atún...
Joc de paraules, t'agrada.
Sí,
Últim Atún.
Això de puntuar.
Especialistes en tonyina.
Molt bé, moltes gràcies, Òscar. D'aquí res, 3 minuts i mig, arribarem a 3:15 de la nit, i Sergi Molero ens hauria tornat a passar el mateix de sempre, i és que ens han quedat moltes notícies per explicar que no tindríem temps d'entrar-hi. Però això ens agrada posar-ho, fer-ho explícit sempre, amb algun exemple. Per exemple, què no hem explicat en aquest informatiu?
Avui, Manel, ens preparem per a la Pasqua.
This Easter, Cadbury are adding a sprinkle of magic by bringing you Cadbury's Easter Egg Hunt.
I us parlem, estimats i estimades oients, de les remotes illes Òrcades al nord d'Escòcia, perquè allà, en concret a l'illa de Sunday, hi ha una botiga de queviures anomenada Sinclair General Stores. Doncs bé, aquest establiment va decidir encarregar-li un proveïdor el que sentíem anunciant-se ara, ous de Pasqua, però li va encarregar en concret 80 ous de Pasqua, això per fer front a la clàssica demanda d'aquestes setmanes. Fins aquí, res estrany, oi, Manel?
Més enllà del nom de les illes que has dit, no.
Molt bé, doncs una comanda de 80 ous de Pasqua. Ara bé, el problema li ha arribat a la botiga en forma de 80 caixes d'ous de Pasqua. És a dir, que en rebre la comanda hi va haver un error, i en comptes de 80 ous, s'han trobat amb 80 caixes d'ous, que sumen un total de 720 ous de Pasqua. És a dir, que hi ha 9 ous a cada caixa. Algú podria pensar, és un error, però bé, és igual, ja els vendran. La qüestió és que ara a l'illa de Sunday hi ha un ou de xocolata per cada habitant i en sobren uns 200, perquè la població de l'illa és d'unes 500 persones. La curiositat afegida de tot plegat és que l'amo de la botiga ha dit: escolta'm, fem alguna cosa que tingui gràcia amb tot plegat, i ha agafat una part dels ous, 100 en concret, i farà una rifa, de manera que qui li toqui el número afortunat rebrà 100 ous de xocolata de cop.
No està gens malament. Se sap si l'home va pagar 80 caixes o 80 ous? Perquè al final seria un gran regal, eh?
Aquesta informació no ens l'ha revelat el propietari de la botiga, però sí que sabem que els diners recaptats a la rifa aniran a parar al Servei de Rescat Nàutic de la zona, que és tota una institució a les Illes Òrcades.
Molt bé, doncs avui és el Dia Mundial de la Poesia, i en David Guzmán ens vol recordar per què val la pena continuar llegint poemes.
No ens cal, òbviament, cap jornada universal de res per intuir els beneficis d'un sonet o per copsar la bellesa d'una estrofa. I tanmateix avui és tan bon dia com qualsevol altre per recordar per què val la pena seguir llegint poesia. Llegint poesia per recordar que l'horitzó era el punt de partida. Llegint poesia perquè sabem que vindrà la mort i tindrà els teus ulls. Poesia perquè són certes les paraules que vam dir-nos. Poesia per invocar la Mare Nostra que està en el cel. Poesia per escopir a la closca pelada dels cretins. Poesia perquè se'ns va dels dits la tristor de les fulles. Poesia quan encara tens la pell mig del sol, mig de la lluna. Poesia si no hi ha a València dos amants com nosaltres. Poesia per qui mai no ha perdut per amor una casa. casa. Poesia per quan la lluna cega encengui l'escenari. Poesia per una carronya infama llançada vora el camí. Poesia si la primavera se'ns fa estranya i el sí i el no. Poesia per quan res no és mesquí ni cap hora és isarda. Poesia si mon cor estima un arbre més vell que l'olivera. Poesia si a l'atzar agraeixes tres dons. Poesia si estàs cansat de la teva vella, covarda, tan salvatge terra. Poesia tres quarts de deu, poesia de sobretaula, poesia prosaica, poesia en sol major, poesia perquè sí, poesia perquè no.
Aquí al Catalunya Nit, que ens agrada moltíssim la música, ens fa molta il·lusió saludar a Coque Maya. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, diría que por partida triple, ondas, nuevo disco y gira a la vista. Te veo en un buen momento vital, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Sobre todo por lo de la gira. El disco, por supuesto, el ondas, por supuesto, pero yo vivo para el escenario y yo soy feliz en el escenario y he estado un año entero sin tocar. Yo creo que nunca había estado tanto tiempo sin tocar y el mono ya empieza a aparecer gravemente.
O sea, te lo haces encima. De momento, en formato disco suena así.
Desde mi ventana veo cómo acaba el mundo. Pierdo la alegría de sentirme indestructible.
El tema que abre el álbum me parece muy interesante. Diría que la buena noticia es que bailas y asociamos el baile a los buenos momentos. Y el lado más intrigante es que tu pareja de baile son los muertos.
Sí, así es. Yo creo, no estoy seguro, pero creo que esta frase apareció de repente, ¿no? Tenía esta melodía, llevaba bastante tiempo dándole vueltas a estos acordes y esta melodía. Y de repente apareció lo de bailo con los muertos, ¿no? Esa resolución. Y creo que esa fue la frase que a mí me dio la pista de que el concepto del disco iba a ser la muerte, el final de las cosas, el paso del tiempo. Es decir, que apareciera esa frase ahí de repente del subconsciente. Y dije, wow, hostia, aquí está la idea del disco, ¿no?
Yo bailo con los muertos. Siento su mirada y espero a que...
Bailar con los muertos, y la pieza que da título al álbum es Aunque estemos muertos.
Huye, huye de los días sin sentido.
Aunque estemos muertos,
pide, pide solo...
Alguien podría decir qué le está pasando a Coque Maya, pero veo allí la dualidad muerte-vida, que a veces las separamos mucho y no tienen por qué estar tan separadas, y al final es mirar a la muerte con ganas de vivir la vida, ¿no?
Sí, sí, yo creo que la idea del final de las cosas, que tiene una parte oscura, triste y dura, o te entra una depresión profunda, que puede ser, y te tiras por la ventana, o liberas energía, te rebelas contra eso y exprimes todo lo que puedas exprimirle a la vida, ¿no? Y yo creo que este disco transmite más bien lo contrario. No es un disco festivo y de baile y de risas, pero es un disco con una energía muy bestia, ¿no? Con mucha vitalidad.
Con final feliz volverán los dioses a fijarse en ti. Volverá el perfume del amanecer cuando hay agua en el asfalto y flores que no puedes ver.
Los oyentes pocas veces sabemos la historia que hay detrás de una canción, o cómo surge, si es primero la letra o la melodía. ¿Cuál es la historia detrás de la canción Volverá que está sonando?
Bueno, eso es que la has leído ahí, sí, en mis redes.
Es que he visto que lo ponías en Twitter y me ha gustado.
Sí.
Aunque
sí,
una
sí.
vez ya te escuché, oí cómo contabas algo sobre la de No puedo vivir sin ti, que también me gustó. Pero bueno, vamos a por esta, Volverá.
Sí, bueno, pues tienen cierta similitud. Y aparte yo creo que es que las dos son como canciones muy himno, ¿no? Estamos en unos tiempos raros donde la radio y la televisión no proyectan así masivamente música, en español sobre todo, y es complicado hacer un hit, ¿no? Pero yo creo que esta tiene todo el potencial, ¿no? Yo creo que eso tienen las canciones buenas, las canciones que salen adelante, ¿no? Que te recuerdan, ¿no? Se te pegan, ¿no? Y no se te olvidan. Casi no hace falta ni grabarlas, ¿no? Porque no se te olvidan.
Tú conociste el éxito de muy joven. Vuestro primer álbum con los Ronaldos tenía como hit una canción, Sí, sí, que no sé qué relación tienes con ella. La letra fue polémica porque se habla allí de intentarlo todo con una chica, abusar incluso hasta que diga sí. ¿Qué relación tienes ahora con esa canción?
Bueno, es una canción que escribí con 15 años. Ahora tengo 54. La miro con cariño y con una sonrisa en la cara. Cuando nos volvimos a juntar los Ronaldos en el año 2005, que ya éramos casi cuarentones, por lo menos yo, el resto yo creo que ya eran cuarentones y tal, y la tocamos sin ningún problema. Yo creo que en la ficción, y una canción lo es, como una película, un libro o tal, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con meterse a censurar y a meterse con normas morales que utilizamos en la vida, ¿no? Porque el terreno de la ficción, es abstracto y muchas veces los significados son diversos, interpretables y muchas veces ni el propio autor sabe exactamente de dónde viene eso, ¿no? Con lo cual, ir a juzgar eso de manera literal es absurdo, bastante estúpido y bastante inútil, ¿no?
Tú lo contabas, teníais 15, 16 años. Tu primer contrato vienen a firmarlo tus padres.
Sí, claro, yo era menor y yo no podía firmar un contrato mercantil sin el consentimiento de mis padres. No sé si firmaron ellos, hombre, yo firmaría también, me imagino.
Luego le sueltas a tus padres esto. Se lo soltaste a tus padres, pero a los padres de toda España. ¿Cómo reaccionaron tus padres con esta canción?
Pues no sé, yo creo que como artistas que son, entendieron, cosa que mucha gente no hizo, que no era literal. Claro, la gente decía, le pides dinero a tu padre y tal. Para empezar, no hablo de mi padre, hablo del padre de ella. Que es una cosa que la gente no pilló, ¿no? Mucha gente no pilló. Y luego, bueno, es una canción muy surrealista, es una huida de... Es una canción medio romántica también, ¿no? Porque es una huida de un chico y una chica. Esta noche voy a cogerte bien, que es, por cierto, eso en Argentina les suena fatal, pero no estaba dicho con ese sentido.
Y a mí la que más me enganchó fue esta. ¿Cómo han cambiado tus noches?
¿Cómo han cambiado mis noches? Pues las de concierto, no te creas que mucho.
¿Y a nivel de ilusión, cuando tú sales al escenario?
Exactamente la misma. De momento, exactamente la misma. La verdad es que yo soy feliz en el escenario y es mi trabajo.
¿Has tocado alguna vez en el Palau?
En el Palau no, nunca he tocado y estoy deseando. Es el de los conciertos que más me apetece de toda la gira.
Seguro que irá muy bien y creo que desde tu posición, que debe ser única, tener el Palau enfrente con la gente,
sí,
creo
sí,
que,
sí.
que vas a alucinar. Ya
sí,
verás.
Sí.
Muchísimas gracias, mucha suerte con tu gira. Ha sido un placer tenerte aquí con tus canciones y tus palabras.
A ti, gracias.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
¿Me dices tu nombre, por favor? mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
Bien, Peyu, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
Coneixes els càmpings Sènia?
Naturalesa, comoditat i diversió t'estan esperant als càmpings Sènia, en ubicacions privilegiades de Catalunya.
A l'Empordà, Costa Brava, Maresme, Rupit...
Entra a sènia.es o truca'ns al 972-651-564 i troba el càmping Sènia ideal per tu i la teva família.
Càmping Sènia, escapades a prop teu.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
I llavors... Déu li va donar la vida a l'home, i era tan bella i delicada que l'home no sabia què fer amb ella. De La nit, de Vicent Andrés Estellés, 100 anys del seu naixement.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
It was 27 degrees today, followed a long cold lonesome night. It was all I could do to breathe today.
Potser hi ha anat detectant algunes pistes aquí. És la cançó que ens ha escollit Tomàs Molina. Bona nit.
Molt bona nit. Doncs sí, la Megan Cooper ja ens ha dit que avui havíem tingut 27 graus. No ha esmentat la Pobla de Segur, però ha estat a la Pobla de Segur. O els 26 de Ripoll, de Cardona, dels Guiamets. Ha estat un dia molt càlid, un dia de temperatures francament altes per l'època de l'any, tot i que continuem anunciant un canvi notable a partir de diumenge, amb una baixada de les temperatures i un ambient que serà força més fred que no pas el que tenim aquests dies. Fins i tot podria arribar a nevar en cotes relativament baixes i els mapes no ens enganyen de cara a dilluns, dimarts de la setmana vinent. Però no pas aquests propers dos dies, serà un divendres en conjunt assolellat, amb nuvolades a la tarda que tornaran a donar algun ruixat, alguna tronada, més probable cap a les comarques gironines, temperatures sense canvis o una miqueta més baixes, perquè aquests núvols del nord doncs ajudaran a baixar també una miqueta la temperatura, i al cap de setmana, dissabte, farà aquest sol, amb alguna tronada, amb algun ruixat també, diumenge també farà sol, amb un ambient ja una miqueta més fresquet, a l'espera d'un canvi més notable, ja ho diem, que podria arribar l'inici de la setmana vinent.
Molt bé, Tomàs, avui t'has superat, perquè has trobat la cançó ja que indica fins i tot els graus exactes de temperatura. Això ja és
ens ha faltat el pont de Suert, però
sí, sí,
ja el trobarem. Ja, a part de la Pobla de Segur, ja el trobarem.
Sí, ja els cantants a partir d'ara s'hi aniran fixant més. S'han equivocat ells, no nosaltres. Fins demà, Tomàs, bona nit.
Fins demà.
Anem buscant el clima per dir-nos adeu. Ja sabeu que tanquem el Catalunya Nit sempre buscant l'alegria encomanadissa d'algú que hagi tingut un gran dia. I avui això d'alegria ho diem amb més intenció que mai. De seguida ho comprovareu. Demà ens tornareu a tenir aquí a les 10 de la nit.
Hola!
Hola, buenas. Somos Pablo Gomis.
Y Pablo Bermejo, los payasos de alegría. Bajo una nueva luz del Cirque du Soleil.
Hoy es un día muy importante para nosotros porque ayer hicimos la premiere en Barcelona.
Sí, y estamos aquí hasta el 19 de mayo.
Así que nada, nos vemos por Barcelona.
Por favor, venid a la Gran Carpa. Es muy bueno este espectáculo. Sí, es muy bueno.